No sé si hi ha indicadors en el...
Bueno,
el... Perquè, clar, per molt que sabies que estaves més amunt, no sabies l'estona que portaves volant.
Sí, sense... bueno, però la vall és molt ampla i veies pobles. Vull dir,
ho veies, ho reconeixies.
Clar, clar, ho reconeixia, si no hi havia cap problema. El, mira, potser el problema va ser que vaig arribar al camp d'aterratge tan alt, a tanta alçada, que inclús deia, ostres, aquest o no és aquest, perquè era un punt, no? Vull dir, tenint en compte que vaig arribar a més de 900 metres d'alçada per sobre el camp d'aterratge. Vull dir, l'alçada era una... I, de fet, me va costar moltíssim baixar, no? Vull dir, perquè estava dins d'aquesta bombolla que em tirava amunt, no? Llavors, el que fas per baixar en aquestes situacions és plegar alguns dels calaixos del parapent, per tant, canvies el coeficient de sustentació i començava a perdre l'alçada i a fer cercles i aterrar.
Vas aterrar amb facilitat o no?
Mira, va sortir niquelat, de veritat, d'una aterratge.
Millor aterratge de la meva vida, no?
Home, de la meva vida no. Però vull dir, quan te cau la vela a sobre, vull dir, vol dir que l'has clavat, no? Vull dir, l'única qüestió és que sempre aterrem contra el vent perquè ens ajudi a frenar, i jo vaig decidir aterrar a favor del vent perquè vaig pensar que si, per el motiu que sigués, em doblegava enrere, encara empitjoraria la lesió.
La lesió, el que fos que tingués...
Clar, llavors vaig dir, bueno, prefereixo que m'arrossegui.
Sí que ha pensat en aquell moment, clar, clar, fas una reflexió...
Bueno, clar, llavors, quan vaig decidir no obrir i sobreviure, calia sobreviure, no? I sobreviure en totes, no?
En totes les condicions millors possibles.
Sí, però bueno, em va sortir clavat, el vent era fluixet, i bueno, al caure amb la vela a sobre i no aixecar-me, va venir una persona, una senyora, i ja li vaig dir en seguida en un toquis que tinc una lesió medular, em va dir que era metgessa, i llavors, bueno, com és el cap, no? Va ser un clip, i ja no recordo res més, ja soroll d'helicòpters...
Ah, perdona, o sigui, et tornes a desmaiar?
No, no em desmaio, sinó que he perdut la memòria de...
De tot el que va passar allà?
De quan estic al terra és com, o sigui, com si el teu cor et diu, bueno, ja has fet tota la feina que pots fer, nano. Ara, recordo les veus, recordo una amic que em va vindre, Albert, no pateixis, que et plego el parapent i t'ho guardo i no sé què i no sé quantos... Però el que ja recordo són sorolls, crits, gent, ambulàncies, helicòpter, gent, metges, diguem-me, tranquil, que no sé què...
I el següent, la següent imatge, diguem-ne, una miqueta nítida que tens després de aterrar?
A la UBI.
A la UBI?
A la UBI, sí.
O sigui, tu en un llit...
Sí, sí, me desperto
voltat i estic... Voltat de cable, suposo.
Estic entubat, tot una... Bueno, la pel·lícula clàssica, no?
Amb algú? Hi havia algú?
Amb una infermera. Una infermera i els meus fills i la seva mare ja estaven allà. Ja,
estaven allà.
Ja, me van portar a Saragossa i van, des de Lleida van anar, ja hi eren allà.
Quant de temps vas estar a l'hospital, Albert?
Bueno, la primera tongada 11 mesos. A Saragossa 3 mesos immobilitzat i després 8 més a Institut Goodman. Però en els dos anys i mig primers, per tant, en els primers 30 mesos, 21 vaig estar ingressat.
I què et diuen els metges?
Bueno, diuen que seràs dependent el resta de la teva vida. Que el que t'ha passat és molt greu i que, bueno, que no podràs vestir, que no podràs pixar, que no podràs dutxar-te, que no podràs fer res.
I davant d'això?
Davant d'això, pues, bueno, ve l'instint de supervivència que explicava l'Eduardo quan se para l'avió i diu, ostres, ha canviat la vida, no? I estic aquí dins de l'avió i tinc que sobreviure, tinc que sortir d'això. Pues el mateix instint, el mateix de dir, he de sortir d'això. I llavors, bueno, imagina, pues, n'hi ha la rehabilitació emocional i la rehabilitació física. A nivell emocional, clar, vull dir, ja em volien donar antidepressius i jo li vaig dir, hòstia, un tio que sempre ha sigut un nervi, que ha sigut un problema a casa, no? Vull dir, i ara antidepressius, jo, i no volia. I llavors li vaig plantejar al psicòleg, que vaig tindre la sort que era un amic, quan va saber el meu accident, va dir, et portaré jo. I aleshores, bueno, pues, li vaig plantejar, dic, mira, saps què faré? Que tinc una furgoneta petita, tenia una Volkswagen, que dic, m'aniré per Europa jo sol, a donar una volta per Europa, i m'enfrontaré contra totes aquestes coses que em diuen els metges que no puc fer sol, que necessitaré algú. I, bueno, me'n recordo quan estava a Sant Petersburg.
Següent any, Sant Petersburg.
Vaig dir, no puc, me vens, perquè, clar, Rússia no és que sigui inaccessible, està feta contra les cadires de rodes, no?
No es pot fer res amb cadira de rodes.
Ni entre supermercats, no podia canviar per rublos, perquè tots els llocs de canvi tenien escales amunt i avall, i no volien sortir el tio de dintre, no?, a canviar-me, que no l'atraquessin, no? I en aquell moment dic, va, espera't a demà a tornar. I, bueno, espera't a tornar demà i ja estava a Estambul. Un mes i pico després, vull dir, bueno, surt a la Capadòcia, vaig arribant a la Capadòcia. De fet, vaig estar 3 mesos i mig, vaig estar a 32 països, i quan vaig arribar vaig veure que em trobava la mar de bé, vaig continuar per Espanya, després vaig anar al Marroc fins al costat de Mauritània, i així va passar un any, vaig dir, ostres...
Perdona, portes anys intentant demostrar que pots fer coses?
És el meu leitmotiv. És el meu leitmotiv. Per exemple, fa 3 anys pues, vaig complir un somni de crio, que jo de crio no llegia novel·les, però em donava a sonar-la i apuntava viatges, i un dels viatges que havia planejat a la meva vida era creuar l'Atlàntica Vela. I mira, va sortir l'oportunitat.
Si tu has creuat l'Atlàntica Vela?
Sí, des de Tenerife. No.
Ah, val, d'acord.
No, anava en un barco de 18 metres, un velé... però bueno, era un esglai, el camarot de los hermanos Max. Sí, 3 tios en cadira de rodes, un que havia tingut un ictus, un altre pràcticament invident, un senyor de 80 anys, el capità i l'ajudant. I una mitgessa.
Brillantíssim, això.
Sí, una superaventura dura, 3 setmanes de navegació. Però bueno, jo ja me l'havia plantejat, i com que m'agrada escriure, de fet vaig escriure un llibre que no he aconseguit ningú que molt vulgui publicar.
Ah, tens un llibre?
Vaig escriure un llibre sobre el viatge. No té títol encara, perquè li vaig presentar a Pallés Editors a Lleida, però no em van fer gaire cas, vull dir, ho entenc.
Pregunto, clar, has tornat a pujar a la muntanya, tu que eres escalador, alpinista, clar, això no és possible, això.
Bueno, he tornat a pujar en el que s'anomenen cadires Joelet, que no deixa de ser, imagineu-vos els palanquins aquells del que portaven a l'amo sentat en una cadira, unes sí, barres sí. Davant, unes barres darrere, doncs pues això mateix en una roda sota i un amortiguador. I llavors, a través d'algunes associacions que n'hi ha, per exemple, el Rodamunt, que una associació que es dedica a treure persones amb mobilitat reduïda a la muntanya en aquestes cadires, doncs pues em van pujar al Puigmal, de fet es va gravar un documental que en el Sergi Mingote, mentre ell anava fent 7.000, a mi me pujaven al Puigmal i donava la meva opinió com a alpinista. I
si el Sergi Mingote et va ajudar
va ser, gràcies a ell vaig pujar al Puigmal, i gràcies a tot el grup humà de Rodamunt.
Vull recordar que el Sergi Mingote, que és un dels grans alpinistes que hem tingut, i que va morir a la muntanya.
Va morir al K2 ara fa 3 anys.
Ara
ha fet 3 anys perquè va ser en l'intent hivernal del K2.
Me'n recordo perfectament perquè el vam trucar molt poc abans, quan estava fent les maletes, estava a l'aeroport i va estar... I era molt conscient dels perills i els riscos, no? I ho deia. I senzillament no ho va aconseguir.
Bueno, jo l'entenc perfectament, perquè jo he sigut alpinista tota la vida. M'he dedicat molt més a la roca vertical, no? No he fet coses molt canyeres, però bueno, he escalat a Yosemite, al Nous, que és com la meca dels escaladors, no? I he estat allà penjat pues, un munt de dies, però bueno... entenc, jo sempre he sapigut que tenia de vigilar, perquè al final estimava els meus fills i volia tornar, no? I quan et penges en cordes de precipicis, pues, has d'anar molt al tanto i has de prendre consciència de que les coses s'han de fer bé si vols tornar a casa, no?
Com es diuen els teus fills?
Daniel i Àngel.
Daniel i Àngel. Els vas tenir al cap quan estaves volant al parapent?
Van ser els que em van salvar de vida.
Has tornat a volar?
Sí, i tant.
Has tornat a volar?
Sí, tant, sí, sí. El que passa que a Espanya no hi ha ningú que voli adaptat, i només a França, i llavors vaig contactar en una associació i he fet 8 vols. 8 vols no n'he fet més perquè no tinc quartos per finançar-m'ho, i com que és una sola associació a França, doncs n'hi ha Cuba.
I què tal?
Bé, fenomenal, vull dir, plorant.
Plorant a l'aire.
Sí, d'emoció, de tornar a volar. Si pogués, i si no sigués per una qüestió econòmica, estaria volant. Vull dir, perquè volar és una passada, vull dir, és el somni.
No li vas tenir por?
No.
Ni recança, fins i tot. Com d'ànim de venjança, de dir, ostres, és que no, tu, això m'has provocat una sèrie de coses que no...
No, perquè no em té la culpa el parapent, va ser la vida. Vull dir, bueno, em va passar això. Bueno, pues ja sabia el que m'arriscava, volant o escalant o anant a fer, depèn de quines coses. Bueno, jo vaig tornar. En cadira, però vaig tornar.
Albert, m'has dit abans que... m'has parlat de l'autocaravana.
Sí.
Perquè estaves a Baqueira per escoltar l'entrevista. Tu vius en una autocaravana o et mous
sí,
en una autocaravana?
Sí,
sí. Vius en una autocaravana.
Sí, va arribar un moment que vaig dir a la pandèmia, vaig dir... què faig ara, tornant a, una part, a un pis tancat? També no et negaré que econòmicament o pago lloguer o pago gasoil. Mm-hmm. Llavors vaig decidir pagar gasoil. I vaig comprar un furgó, me'l vaig adaptar per mi, perquè no n'hi ha res per nosaltres adaptat.
Això t'ha de dir que no deu ser fàcil viure una autocaravana si vas amb cadira de rodes.
És complicat, però bueno, també em dona moltes coses bones, no? Vull dir, em permet viatjar molt, conèixer molta gent, i bueno, per mi, i que continua siguent el meu ansiolític, vull dir...
Sí?
Sí, ara mateix no sé viure, què faria en un pis.
T'ha costat parlar-ne d'això o no?
Només em costa parlar que em trenco quan parlo del moment del cop. Mm-hmm. I quan parlo de l'amor, que és el que m'ha ajudat a sobreviure.
De la guia, no? De la guia de la supervivència.
Clar, que al final sobrevius per amor a la vida, sobrevius per tu, però el pes... el que fa que digui que pesi és la gent que estimes i la que t'estima.
Clar, quan ells ho deien, venien a dir alguna cosa així, no? Que al final la vida per un mateix, diguem-ne, sentir que tu tens un cos i fas unes coses, té la gràcia relativa, que la gràcia la té perquè hi ha un altre que et mira, a qui mires, que t'abraça, a qui abraces, a qui petoneges i et petoneja, no? I si no, la resta, vull dir, un sol tampoc no té tanta importància, diguem-ne.
Bueno, t'ajuda molt, vull dir, el pensar en les persones t'ajuda molt. Bueno, per mi ha sigut un puntal, no? Tot i que he optat per una vida, entre cometes, solitària, no? El fet de viure en la furgoneta, però, bueno, el que passa és que acabo tenint amics per tot arreu.
Clar. No? Vull dir... No, viure sol no vol dir no tenir un altre, perquè tu tens molts altres.
Sí.
Tens
sí.
Llocs on tornar, llocs, persones a qui veure, espais per revisitar, sí. Sempre hi ha un altre.
I tota la gent que ens segueix a les xarxes també m'ha ajudat molt en el viatge d'Europa, em va ajudar moltíssim. Perquè havia molta... Bueno, a llarg de a xarxes soc Albert Lleida, tant a Instagram com a Facebook.
Albert Lleida.
Sí. I que va néixer aquest personatge, va néixer... Quan jo estava a l'hospital vaig buscar, aviam com es vivia en cadira de rodes, i llavors quan vaig començar a fer coses vaig dir, ostres, potser ara n'hi ha un Albert o una Maria o un Antonio en un hospital pensant què faré de la meva puta vida, i a lo millor el meu exemple li serveix. I llavors la sorpresa va ser que em seguien més que anaven de peu que no pas coixos, m'entens? No? Mm. I bueno, llavors això m'ajudava molt, m'acompanyava molt la gent.
Ara sent conscient que potser hi ha un Albert com tu que estava l'altre dia escoltant la ràdio i que està en una situació que pot haver passat per una fase recentment, o algun familiar o un conegut o un amic que ha passat per una fase similar, què creus que ha de saber?
Que es pot. Que es pot, vull dir, aviam més dur viure en una cadira de rodes, però que t'enfronta't i busca motius que et generin il·lusió per viure, i si és acostant-te més a la gent que t'estima, doncs acosta't més, o fent aquelles coses que tu penses que voldries fer a la vida, però que força, vull dir, que costa. Jo a nivell emocional me va costar 4 anys, jo, durant la pandèmia. Jo la pandèmia va ser el millor moment de la meva segona vida, no? I que força, que endavant, que pots fer. Pots fer moltes coses.
Albert, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Si volen informació sobre tu, algun blog, alguna referència, alguna...
El Mundo Silla de Ruedas és el meu blog, on està tot el que he escrit i fet, o si no a Facebook i Instagram, que per desgràcia amb el van hacker ja aquest estiu.
Què dius ara?
Sí. I llavors, clar, ara no hi ha molta informació. Sí.
Albert, ha estat un privilegi. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la història.
A vosaltres per permetre'm explicar-la.
Gràcies. Pràcticament un quart de dues del migdia, és hora d'actualitzar la informació amb l'agenda informatius. Va. Marina. Nervos, bon dia.
Bon dia.
Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Salvador Illa li respon a Pere Aragonès que si no van seleccions, governi de veritat.
Sí, el primer secretari del PSC acusa Aragonès de liderar un govern esgotat que ni gestiona ni pren decisions. Aquesta és la resposta d'Illa, el president de la Generalitat, que avui ha anunciat que esgotarà la legislatura i que situa les eleccions quan toquen, a principis del 2025. Salvador Illa ho ha dit des de Galícia, on participa la convenció del PSOE. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 a Corunya, Jordi Armenteres.
Sí, el primer secretari dels socialistes catalans no entén que Pere Aragonès el nomenin candidat avui si suposadament falta un any per les properes eleccions. I li demana al president que governi perquè diu que ara no té resposta als problemes que s'han de resoldre amb urgència, començant per la sequera.
Jo el que li demano és que governi.
Mirin, portem 10 anys a Catalunya perduts. Amb la presidència del senyor Mas, la presidència del senyor Puigdemont, la presidència del senyor Torra i la presidència del senyor Aragonès, 10 anys perduts. Hi ha sequera i no estem prou preparats, estem a la cua d'energies renovables, estem a la cua en matèria d'educació, les infraestructures estan arribant al límit i no s'han pres, no es prenen decisions, que governi.
Illa participa en aquesta convenció socialista, però sorprenentment no intervé el fòrum on s'hi abordarà l'amnistia del procés, sinó en una taula sobre Europa al costat de Josep Borrell.
I el PP també celebra la seva convenció a Galícia aquest cap de setmana, tot i que comença a la tarda. Aquest matí el portaveu dels populars, Miguel Tellado, ha acusat el lletrat major del Congrés, Fernando Galindo, de retenir durant 6 dies l'informe sobre l'amnistia que va fer la Comissió de Justícia i que deixava clar que la llei no podria tirar endavant si no hi havia un canvi a la Constitució espanyola. Tellado ha assegurat que es va actuar amb mala fe i que està convençut que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, també en tenia constància. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
No entendemos es como disponiendo de ese informe, que es demoledor, que es indicar que lo que se está haciendo no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, como desde el momento que se recibe, ese informe no es puesto a disposición de los 350 diputados que conformamos la Cámara. ¿Hay mala fe por parte del letrado mayor? No tengo ninguna duda. ¿Que lo sabía la señora Armengol? Tampoco lo dudo.
D'altra banda, Tellado també ha carregat contra les declaracions d'ahir de la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera. Diu que posa en dubte la feina dels jutges, en aquest cas de Manuel García Castellón, és inadmissible i ha demanat al ministre de Justícia, Félix Bolaños, que es mulli i que digui si hi està d'acord o no. Més coses, unes 200 persones s'han concentrat fa una estona davant de l'Ajuntament de Ripoll per defensar el dret a l'empadronament de qualsevol persona i per denunciar que el govern d'extrema dreta de Sílvia Orriols posa traves a les sol·licituds que es presenten. Durant l'acte, els manifestants han llegit un manifest en què han reivindicat que l'empadronament és un dret que no es pot posar en dubte ni restringir perquè és, diuen, el que permet accedir als serveis bàsics per viure. El president de la comunitat musulmana de Ripoll, Ali Yassin, ha assegurat que hi ha famílies que no tenen accés a l'educació o a la sanitat, tot i complim els requisits.
El que no se puede padronar, por ejemplo, como las familias que tienen hijos que han acaban de traer los hijos aquí al pueblo, entonces no pueden ir al cole, no pueden ir al CAP o al hospital, entonces no se puede hacer nada sin empadronamiento.
I avisa que aquestes són només algunes de les conseqüències que té pels ciutadans no poder-se empadronar. Els manifestants també han acusat el govern d'extrema dreta de tirar l'odi entre els ciutadans. I un últim apunt, els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal especialitzada en contraband de tabac, tràfic de drogues i robatoris amb força d'embarcacions. En una investigació conjunta amb la Guàrdia Civil han detingut 11 persones al llarg de l'últim any i mig i han intervingut 250 quilos d'haixix, més de 22.000 euros en efectiu i uns 50.000 paquets de tabac. La investigació va començar el mes de setembre de l'any 2022 arran d'unes informacions que apuntaven l'existència d'una organització criminal establerta a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tots els detinguts són homes entre 35 i 50 anys.
Esports, el Barça femení buscarà aquest vespre el primer títol de la temporada a la final de la Supercopa contra el Llevant a Leganés a partir de les 8 i en directe per RAC1. Sandra Paños és dubte després de retirar-se ahir de l'entrenament per molèsties i són baixa Alexia Mapi, Rolfo i Jana Fernández. A la Lliga, les dues començarà el Llevant Les Palanes Reial Societat. A la segona divisió masculina l'Espanyol rebrà aquesta tarda el Villarreal B a 6:45 sense Nico Melamed i amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de 5 partits. En tennis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open d'Austràlia. Després de superar a tercera ronda Juncheng Shang per 6-1, 6-1 i retirada del xinès a l'inici del tercer set. El serbi Miomir Kecmanovic serà el seu rival a vuitens i la número 1 del rànquing femení, la polonesa Iga Swiatek, ha quedat eliminada al perdre contra la txeca Linda Noskova, número 0-50 per 6-3, 3-6 i 4-6.
I el temps, el sol es mantindrà com a protagonista durant la tarda i només es combinarà amb algunes restes de boira a l'interior i amb alguns núvols baixos a la costa central. Les temperatures seran semblants a les d'ahir o més baixes a les comarques del sud, entre els 8 i els 13 graus de màxima. Demà el cel quedarà enterbolit pel pas dels núvols prims i l'ambient serà hivernal.
Deu minuts, 11, i arribarem a 2:15 del migdia, darrera hora del Via Lliure, ara de seguida Abigail Schaff, evidentment també tindrem vermut, però abans. Des del Via Lliure us porto plans pel pròxim diumenge, dia 28 de gener, torna la gran festa de la calçotada, la festa gastronòmica més popular del país, a Valls, el bressol de la calçotada i el quilòmetre zero casteller. I podeu descobrir el nou Museu Casteller i podeu fer-ho gràcies al passi 2x1 que us regalaran amb el lot degustació de la calçotada. Mengeu bé, submergiu-vos també al món casteller el pròxim diumenge, dia 28 de gener, a Valls. Teniu tota la informació a valls.cat.
RAC 1. Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Del 19 al 21 us esperem a l'estand de la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques a la Fira de l'Oli. Veniu a degustar l'oli verge extra Terrall de Sant Isidre amb garantia 100% d'olives arbequines de proximitat, amb segell de qualitat DOP i les Garrigues. A més, gaudiu de promocions especials i dels productes de la nostra agrobotiga. Oli Terrall de Sant Isidre, sinònim de qualitat, proximitat i salut.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Renovar més fàcil. Actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu-hi, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
1:22 minuts, de seguida Abigail Schaff amb aquest home dels nassos, però abans. Un pensador grec, Tucídides, que deia que la història és un insaciable tornar a començar, i per això és hora de començar la biblioteca definitiva de l'antiguitat clàssica, una selecció d'obres dels millors historiadors, el relat més complet i plural de l'antiga Grècia i Roma, de la mà d'una editorial molt prestigiosa, que és Gredos. Us hi podeu subscriure al web rba.es o aconseguir-la al quiosc. Ahir es va estrenar als cinemes una pel·lícula catalana, òpera prima d'una directora, entre moltes altres coses, que es diu Abigail Schaff, i que es diu L'home dels nassos.
L'home dels nassos? Qui és?
És un home que té tants nassos com dies té l'any. Només se'l pot veure el 31 de desembre. Perquè viu a la muntanya, amagat a la soca d'un arbre.
Aquesta pel·lícula, que us recomano que us fiqueu en aquesta experiència, òbviament gira, entre altres coses, al voltant d'aquest ésser llegendari del país, no? aquest home dels nassos, en aquest cas situat a Vallviva, que és un poble, crec que inventat, ara li preguntarem a la seva creadora, inventat del Pirineu, És una pel·lícula protagonitzada, entre altres, per l'Ivan Benet i el Pablo Derqui, que interpreten dos amics que estan obsessionats amb la llegenda de la... aquesta mena de llegenda de l'home dels nassos, no? Tota aquesta història, que té una mirada en molts moments infantil, està ambientada en diversos moments de la història recent d'aquest poble, però el taló de fons és, entre altres coses, la Guerra Civil. La directora de L'Home dels Nassos és el debut cinematogràfic d'Abigail Schaff. Abans ha dirigit episodis de sèries de gran èxit, com el Ministeri del Tiempo, La Última, Cuéntame o Vendel Pla, i ara codirigeix amb la seva germana Anaïs un concurs televisiu que, òbviament, no li falta cap tipus de presentació perquè el coneixem tots. És el saber i ganar, el seu cognom, quan he dit Abigail Schaff, segur que us sona perquè està vinculat a la millor televisió que s'ha fet a casa nostra. És filla de Sergi Schaff, realitzador, director de televisió, creador d'aquest saber i ganar de Televisió Espanyola, on és el millor programa d'entreteniment el 2022. I, de fet, l'Abigail fa uns mesos, fa una mica més d'un any, va fer aquest discurs recollint el Premi Ondas.
Ahora, 25 años después, quiero que sepan que estamos preparados para 25 años más. Y ha sido para mí una gran noticia recibir el Premio Ondas. Muchas gracias. Papa, ya el tenim.
Papa, ja el tenim, era aquesta frase que feia en la recollida del Premi Ondas, i em referia efectivament a la figura del pare, perquè l'Abigail, al final de la pel·lícula, li dedica els crèdits finals a son pare, una mera d'immemoriam, perquè el seu pare va morir ara fa poc més d'un any. Et diu el següent: Sergi Schaff i Manel Santes Masses, creadors d'il·lusions i tresorers de llegendes, especialment d'aquesta. Com estàs, Abigail Schaff? Molt bon dia.
Pues ara una mica emocionada.
Emocionada, t'ho he vist, eh?
Sí,
després de sentir el discurs.
Sí, quan parlo del meu pare, m'emociono. És recent, a més, d'estar... En aquell moment estava a l'hospital, va arribar...
En el moment de l'Ondas.
De l'Ondas, estaven a l'hospital, vaig haver-lo de recollir jo, i quan va sortir de l'hospital, que va ser poc després, va morir al cap de poc, no?
Si això era el desembre del 22.
Exacte,
i va morir el gener del 23, no? O sigui, amb molt poques setmanes de diferència.
Exacte.
T'he de dir que, veient la pel·lícula, aquest In Memoriam final a mi em va agafar amb el peu canviat, i em va emocionar molt. Aquesta frase, no? Creadors d'il·lusions i tresorers de llegendes, especialment d'aquesta, no?
Sí, perquè el meu pare, que era el que m'explicava, el que em demanava el 31 de desembre: Abigail, ja has sortit al carrer, ja has vist l'home dels nassos? És un home que té tants nassos com dies té l'any. I jo cada any m'emprenyava i li deia: però que no hi és, que no hi és. I ell: busca'l. Sí, que busca'l, busca'l. I el Santes Masses era el tiet dels productors, i els hi feia el mateix als productors de la pel·lícula, no? I vam unir aquests dos referents en la il·lusió dels nens, no? En el buscar, en el crear imaginació.
Hi haurà gent, perquè tinc la impressió que és una llegenda i és un lloc comú, diguem-ne, de la cultura catalana, l'home dels nassos, que en alguns llocs s'ha perdut o s'està perdent, i que no té la mateixa presència que el tió o algunes de les tradicions nadalenques, o sigui, el personatge, però ho expliquem molt fàcilment, no? El 31 de desembre representa que es deixa veure aquest home dels nassos, que té tants nassos com dies té l'any, no? I, òbviament, aquest home dels nassos, quan surt al carrer el 31 de desembre, passa com qualsevol altre home.
Exacte.
Lo difícil
no,
de trobar-lo,
no sabràs,
és que és impossible.
Trobar-lo.
No sabràs trobar-lo.
No sabràs.
Era una de les llegendes més importants a casa vostra, llavors? O sigui, ell la tenia molt present i a casa i te la...
No, insistia cada any, perquè també era una persona de gags recurrents. O sigui, li agradava molt fer les mateixes bromes i els mateixos contes i allò, però no era especialment important aquesta llegenda a la nostra família. Jo, de fet, no coneixia tota la part de misteri que hi ha darrere l'home dels nassos. Lo de les mentides, jo no ho sabia, que ens sumava mentides.
Què és això de les mentides?
A la Catalunya central, sobretot, i al Pirineu, l'home dels nassos és un ser que viu en una soca d'un arbre i que ens suma les mentides dels nens mentiders i els busca, i durant els dies previs al 31 de desembre, que és l'únic dia que pot sortir, els hi fa por perquè confessin les mentides, i si no les confessen, se suposa que se'ls endú al bosc i no se sap què passa amb ell.
Que és una mera d'home del sac, d'alguna manera, sí, però vinculat a les mentides. Com...
Exacte, com molt direccionat.
O sigui, qui va crear la llegenda estava clar que és el que volia, no?
Sí.
Dir, les mentides són dolentes, t'enganxaran en algun moment o un altre, digue-ho tu abans de que sigui pitjor, diguem-ne, no?
Sí.
Abans de que l'ogre se t'emporti, no? Però és veritat que és una... Mira, has dit una cosa molt interessant, que és, jo sabia que hi havia l'home dels nassos d'alguna manera, o formava part, però tota aquesta part de les mentides no la tenia clara, no? Això ho has descobert a posteriori, o a l'hora de crear la pel·lícula, o t'ho han explicat?
Bueno, ho descobreixo amb la pel·lícula mateix, perquè els dos productors, el Jorge i la Núria Velasco, són els que a través del seu tiet, no?, veuen que aquesta història, aquest mite, dona molt joc, uh-huh, a treure coses, històries de coses amagades, de secrets, de mentides, no? I comencen a crear aquesta història amb l'Eric Moral, que és el guionista, no? I després m'ho proposen a mi. I jo ho descobreixo a mesura que llegeixo el guió i em quedo igual d'impressionada que qualsevol que vegi la pel·lícula, no? Uh-huh. És així? Em va sorprendre, no ho coneixia. I em va agradar molt i vaig trobar que era molt bo tornar a recuperar aquesta llegenda en aquesta vessant més fantàstica i no tan còmica com la coneixem. Clar. Molt a Barcelona, sobretot.
Saps que jo tinc la impressió, evidentment les comparatives sempre són odioses i segur que no... Ostres, és molt difícil dir sí, és una pel·lícula que s'assembla en això. Però jo, a mi, durant el visionat de la pel·lícula vaig pensar en algun moment en El laberinto del fauno, no? O sigui, és una pel·lícula que juga amb la mirada infantil sobre una cosa tan greu d'un moment, d'un període de la història com és una guerra civil, com la guerra civil espanyola, mirada infantil més guerra civil, més aquest element, no arriba a ser fantàstic però sí, com la ment de les criatures és així, no? La diferència entre el que és la realitat del que està passant i el que és el joc o la imaginació, sí, es creuen i és molt difícil discernir què és una i què és l'altra, no?
S'agraeix molt que et comparin amb El laberinto del fauno. Em costa, diguéssim, però ho agraeixo molt,
Ja dic, no són la... No, vull dir, no es pot comparar, val? Però...
Temporalment tampoc no és ben bé situat al mateix temps, eh? O sigui, sí que tenim darrere fons la Guerra Civil, però no és el temps on passa la pel·lícula.
Exactament.
En la seu, sinó és més postguerra. I clar, la guerra, aquesta cosa fosca que té, és veritat que aporta a que hi hagi com que els nens ho hagin d'entendre posant-hi fantasia, perquè és molt difícil d'entendre una tragèdia com les que passen, i a vegades s'ha de posar imaginació.
Poble.
Sí. Un poble, de fet, Vallviva, que és el poble, canvia de nom, es diu Vallmorta. La dimensió de la tragèdia és molt gran. I a vegades es necessita recórrer a certs imaginaris i per convertir la realitat en algo que pugui sobreviure, no?
La pel·lícula parla de la mentida, òbviament. O sigui, fent servir una cosa que potser hagués estat molt infantil, que és una llegenda infantil, parla de la mentida en majúscules, no? O sigui, de les conseqüències de la mentida, del pes que tenen les mentides a les nostres vides adultes, del pes que té en una societat la mentida, no? Quan una cosa es repeteix moltes vegades i passa a ser...
I es converteix en veritat.
I passa a ser veritat, però no ho era, no? I quin pes té això, no? La memòria col·lectiva, que no deixa de ser el mateix. Les mentides, les realitats, el que es barregen la realitat i la ficció. Per tant, que important que és la memòria d'un lloc, del que hi ha passat, i tornar-hi d'alguna manera, no? Jo crec que parla de coses molt profundes en aquest sentit.
Sí que hi ha la intenció, o sigui, jo per mi té moltes capes la pel·lícula, eh? Sempre ho dic, és com... I la capa aquesta de veure com la història pot modificar-se en segons com es vegi, des de quin punt de vista es vegi, qui t'hagi explicat la història, i la memòria, no només la col·lectiva, sinó que queda d'una persona un cop desapareix, és el que pensa tothom d'aquella persona.
Exactament.
No? Llavors, si aquella persona, la idea que tenen és negativa, acabarà sent... Ell es convertirà en allò. Exacte. Encara que fos, en el seu interior, una persona magnífica, no? I això passa en memòria col·lectiva i històrica, però també en memòria de la més propera. I en aquesta pel·li estan les dues contraposades. O sigui, es veu, hi ha també la visió que tenen d'algú que ha desaparegut, no? I què s'han imaginat tots que era. I també un poble que li han venut una història i que se l'ha cregut. Tots viuen en aquest poble que els aïlla, no? Que els estigmatitza i que... No, això no, per què els estigmatisme? Perquè han buscat un culpable a la tragèdia que els hi ha passat.
Correcte.
Sí. Llavors, aquella tragèdia tan greu per aquell poble necessita un culpable, i fins que no la veritat de tot no surti a la llum, aquell trauma no es podrà superar, no? Aquest poble no podrà tirar endavant.
Abans t'emocionaves parlant del teu pare i de la llegenda, perquè la tens molt present. El teu pare va saber que faries aquesta pel·lícula?
Sí, el meu pare va saber que feia aquesta pel·lícula. Jo anava a l'hospital, anava localitzant i anant a l'hospital a veure'l, i em deia, què estàs fent ara? Estic localitzant. I què? Què tal? Van bé les localitzacions? Sí, sí. De fet, la Janine Mestres, la que fa d'àvia, l'actriu que fa d'àvia, jo la coneixia de feia molts anys d'haver-la vist al teatre, i li vaig preguntar, ell la coneixia de les seves èpoques d'Estudio Uno, de dramàtics, de televisió espanyola,
sí.
I li vaig preguntar què tal, i ell em va dir, és molt bona, agafa-la, i li vaig fer cas. Sí, sí, ho sabia. De fet, això em costa una mica de dir-ho, però jo li vaig dir, aguanta fins que puguis veure la pel·li.
El teu pare?
No va poder, però, bueno.
Va poder veure alguna imatge, alguna cosa? O sigui,
no va poder veure quan... res, perquè jo va morir 2 setmanes abans de que arrencar el rodatge, més o menys.
Què dius?
Sí, va ser una mica... I això és una cosa que sempre dic, però és que ho sento molt, que li he d'agrair a tot l'equip, que em van sostenir en un dels moments més difícils de la meva vida, perquè quan es comença el rodatge d'una pel·lícula és molt difícil parar-ho, és un tren que va a una velocitat que no hi ha Crist que ho pari,
no.
O sigui, i vam haver de continuar, i ells em van sostenir en els moments més dolents per mi, o que plorava, o més emotius, o tampoc no va ser tràgic, eh? Vull dir, quan estàs centrat en una cosa tampoc no tens... Però sí que, per exemple, hi ha una escena que li vaig dir que li dedicaria amb ell, i li vaig dedicar, i que és un homenatge a l'Ombra de l'Escorpí, un dramàtic que va fer ell per Televisió Espanyola, que un dia mirant coses vaig dir, ostres, que modern que
era. Quina escena era això? Puc saber-ho, o és
sí,
un spoiler?
És la... Bueno, et diré la Melé, i si l'has vist sabràs quina és.
Okay.
I ella tenia un plano seqüència, que era una cosa com una melé, tot d'allò. Jo no sóc tan bona com el meu pare i no vaig aconseguir fer un plano seqüència.
Una melé, una baralla, diguem-ne.
Sí, com una... com, una de, sí, com molta gent.
Molta gent, molta molts gent. Crits. Molta,
sí. I això, li vaig dir, te la faré.
Buah, i llavors rodar-ho, això què?
Clar, allò va ser... Aquell dia va ser dur, però bueno, estic contenta d'haver-ho fet, i crec que és... que està bé també reconèixer, no, els... perquè era el meu pare, però també era un referent per mi, audiovisual, clar. No, era el meu pare, ho ha sigut tot, perquè el meu pare va ser el meu mestre a la universitat, va ser...
El mestre a la universitat, vols
sí,
dir,
ser...
textualment?
Textualment, va ser mestre meu a la universitat.
Va ser profe?
Sí, sí.
Mare de Déu, senyor.
Amb el Dalmau i l'Andreu i tots aquests anàvem a la mateixa classe.
Ah, sí? Què us feia? Quina era l'assignatura? Doncs
pues ella ens va fer tecnologia de l'audiovisual, que va ser molt bo, perquè, bueno, és una mica... Ell passava molt i ens deia, sabeu com arriba la tele a vostres cases, a les vostres cases, i tots? No, diu, doncs és un miracle, passem al següent tema.
No entrem, perquè és un rotllazo, és igual, següent
cosa. Anem a el que interessa, exacte, que és com posaràs la càmera.
Estic que bo. Com era llavors el teu pare? En aquest aspecte, el professional, com vivia aquesta manera de la televisió, la creació, l'audiovisual?
Pues la vivia amb una intensitat brutal. O sigui, jo he mamat tele des del minut 1, a casa meva es veia tele, cada programa s'havia de veure, el primer com a mínim, per poder jutjar, i era constant la creació. O sigui, és que he tingut una idea, sempre ens deia, he tingut una idea.
Valiosíssim.
He tingut una idea, i anava dient, i a vegades era, papa, no, per favor.
Prou ja. Era inevitable que t'acabessis dedicant a l'audiovisual, amb un pare així?
Potser sí, perquè no és el meu cas, jo sempre vaig anar més o menys per la mateix camí, però l'Anaïs, la meva germana, va començar físiques i ha acabat fent guions. Vull dir que potser sí que era inevitable.
T'he interromput quan em deies, clar, el meu pare ho va ser tot, va ser mestre a la universitat, però també et devia, no sé si en les primeres oportunitats, però en el món laboral vau treballar
clar,
junts...
Vaig treballar per ell, li vaig fer d'ajudant, de direcció, i també vam acabar sent companys de feina. Els últims anys jo ja dirigia el Saber i Ganar, i ell està el, bueno, en realitat el dirigia ell, diguéssim, eh? Però, però vull dir que estava mano a mano en el saber i ganar i va ser un company de feina.
Deixa'm posar una música que crec que és important també per tu i per la família, em sembla que és aquesta.
I'm singing in the rain, just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again.
Què? On vas amb això?
Bueno, vaig a la meva infantesa, jo aquesta pel·li l'he vista, no sé quantes vegades, o sigui, em sé els diàlegs de memòria. Era la pel·lícula preferida del meu pare.
Sí, eh?
Sí. Ell ho deia, tenia dues com fetitxes, el Río de Renoir i Cantando bajo la lluvia, i és l'alegria de viure, és demostrar que d'on, on hi ha pluja després pot sortir el sol.
O i podem jugar amb la pluja fins i tot,
sí,
no? Podem ballar
sí,
la pluja
sí.
I cantar.
Canto d'arreu i podem, ens podem divertir. El meu pare em deia molt, sigues feliç en qualsevol moment. I això és una mica la cançó, no?
Clar, amb aquest bagatge a casa, moltes pel·lícules m'imagino, la família també, perquè més o més el pedigrí artístic no només et ve de part de pare, sinó de mare. La teva mare és actriu, l'actriu Àngels Moll.
Sí, sí, sí.
Vull dir que era...
Bueno, era, estàvem allà, sí, sí, era, i els amics eren la Cerdà, el Terenci, Moix, vull dir, realment he tingut una... i la meva germana també, una sort increïble d'estar rodejada de gent superinteressant des del que vam néixer. No,
no sé si alguna vegada ha estat una llosa ser la filla del Sergi Schaff, o no?
No, jo crec que no.
És un cognom molt reconeixible, vull dir que sí que
sí. Sí, no,
Sergi López, o Sergi... Bueno, Sergi
no,
López
no tinc coneix, escapatòria.
Però si tu Schaff a Catalunya, automàticament sabem que ve probablement del mateix lloc.
No, jo crec que no ho ha sigut mai. He tingut sort que hi ha hagut molta gent que m'ha vist, o sigui, s'ha separat de la figura del meu pare, és a dir, m'ha mirat com a Abigail i no com a Schaff,
sí, eh?
Però no, jo crec que m'ha ajudat en tot cas, no li trobo cap impediment, diguéssim.
A quina edat vas trepitjar un plató per primer cop?
No ho sé, la veritat, però no em portaven gaire, els platós.
Ah, no?
Eren bastant contraris a portar-nos. Doncs pues, no sé, sí que estrenes teatrals de la meva mare alguna, però mantenien molt... Si no volien, no era una família que aboqués a les filles a dedicar-se al mateix que ells, eh? Per exemple, el tema actriu sí que era com millor que no t'hi dediquis.
Però has tingut la pulsió de voler ser actriu, també?
Bueno, era molt petita, però... De fet, la meva mare... Vaig fer una obra de teatre de petita. La meva mare em va veure i em va dir no t'hi dediquis.
Quina castanya, no?
I a més, és molt sincera,
no
ma mare.
No te'n sortiràs. No te'n sortiràs, carinyo. Fes una altra cosa, no?
Sí, dedica't a una altra cosa. La sinceritat ha estat a l'ordre del dia a casa meva, eh? Vull dir que quan l'he cagat a la tele, el meu pare era el primer que em trucava i em deia, t'has saltat l'eix? Això com ho has fet? No, vull dir, no... L'últim temps sí que em deia, bueno, tens... Ho has dirigit bé, eh? Amb força, molt bé.
Quants anys et vas trigar a aconseguir?
Bueno, pues uns quants, no t'ho negaré.
Sí, ha sigut difícil en aquest aspecte? És a dir, que el pare era molt exigent també amb la vostra feina? Amb la de les filles?
Ui, sí, era super exigent. Jo sé que fins i tot crec que més que amb
la resta.
O sigui, crec que sí, de fet... Era profe meu, però no el deixaven corregir els meus exàmens perquè deien que em baixaria la nota. Llavors feien corregir-ho algú altre.
Els títols de crèdit, ara que parlem de família, he vist una tal Nora Schaff, perquè ara tu m'has parlat de l'Anaïs, que és la teva germana, no? Qui és la Nora Schaff?
La Nora Schaff és la meva filla gran,
carai,
que té 6 anys i que em va demanar, mama, vull sortir una pel·li. Sí, bueno, xaval.
Dius, bueno, la primera pel·li que faig ja m'estàs pressionant, ja, abans de començar.
No, vaig veure, va donar la casualitat que trobava que s'assemblava al personatge de la Mercè Llorenç, no? I vaig dir, bueno, pot ser ella de petita, no? I eren dues escenes molt petites i jo crec que no ho tornarà a fer mai més.
No?
Jo crec que, no.
Per què?
Jo crec que ho va passar fatal, ella.
Per què?
I jo de retruc, eh? Perquè estàs allà patint, tu estàs... has de dirigir planos, has d'acabar el dia i la teva filla està allà amb una cara de pànic.
Mama, treu-me d'aquí.
No ho tornarem a fer, de moment. No? Trigarem una mica, em sembla.
Home, també començar la primera pel·li que sigui amb aquesta tensió també és normal.
Sí, no? Estàvem una mica... Li havia explicat la llegenda de l'home dels nassos i estava una mica suggestionada. Es pensava que li sortiria l'home dels nassos a qualsevol lloc.
Qualsevol cantonada, no? Parlant de la teva germana, que m'ha citat l'Anaïs.
Descobreix-te i sentiràs que el destí...
Gairebé hem de parlar en plural de vosaltres, no? Perquè diria que tu i la teva germana fa temps que treballeu juntes. Clar, heu coincidit també del pla, em sembla, no? A Cubala Moreno y Manchón, al Ministeri del Tiempo, també a Saber y Ganar. Vau fundar una productora juntes, que és la Cliffhanger, no? Sempre ha estat així? Heu estat unides d'aquesta manera o no?
No.
Hi ha gaire distància de temps, que això no ho sé.
Som unes germanes molt unides, ens portem bé, eh? Però laboralment hem fet més coses, de les que has citat, bastantes més juntes.
Sí, no?
Però sí que ens vam separar. Ella va començar a fer va començar amb teatre, per exemple, que jo el teatre no l'he tocat mai, i ens va unir doncs, ben del pla a partir d'un moment.
Sí.
I després doncs, ens entenem. A ella li agrada com treballo jo. A mi m'agrada com els seus guions. No, ens entenem bé. Ella em renya una mica sempre perquè diu que soc molt crítica. I ella també ho és.
Tu ets la germana gran o ets
no,
la petita?
No, jo sóc la petita.
La petita.
No ho sembla, em fa molta ràbia.
No, no,
però...
no, ara, és que ara no tinc al cap les fotos de la germana.
No, ens portem 20 mesos.
Ah, però tampoc. Això no és res, per favor.
No.
Sí, llavors, val, diguessis, home, ens portem 5 o 6 anys, és un altre tema, però en pocs mesos no hi ha res. Sobre el tema de saber i ganar.
Saber i ganar. Presentado por... Jordi Hurtado.
Clar, tenim un presentador immortal allà, Jordi Hurtado, i clar, d'alguna manera, per la família Schaff, això del plató del Saber i Ganar deu ser una mica el menjador de casa, no? O sigui, ho teniu
bueno,
tan...
ara es diu plató Sergi Schaff, o sigui que
clar,
ja...
Clar, imagina't,
ja
imagina't.
És com anar cada dia... Sí, de fet, una de les primeres feines que vaig tenir jo era ser guionista del Saber i Ganar. Després vaig muntar el Saber i Ganar, vaig estar a la sala d'edició del Saber i Ganar. Després vaig marxar, vaig dir adéu.
Ah, sí, eh?
He de fer la meva vida.
Vas fer una aturada,
fora,
això sí.
Fora del meu pare. Em vaig dedicar-me a fer ficció, totes aquestes vent del pla, tot això. I després he tornat, no? M'ho va demanar el meu pare, que patia per l'estabilitat laboral de la seva filla, ara que era mare, no? Suposo. I vam tornar, però clar, per nosaltres és com ho coneixem de tota la vida, clar.
És immortal aquest programa?
Jo espero que sí. Jo crec que està bé tenir un programa que sigui referent de diverses generacions i que en una tele pública s'aguanti en el temps i que està bé, seguim bastant en forma tenint en compte les audiències de la tele i de la 2.
En un moment és dificilíssim en aquest aspecte, no? Vull
sí,
dir que...
no, aguantem, està bé i esperem que duri molt. Vull dir, la intenció, ara ja estem pensant en canviar el decorat, a veure si ho aconseguim.
Ah, sí?
Sí.
Després de quant de temps?
Molts anys, molts.
Diners públics ja se sap que és tot molt, molt delicat. Us ho recomanem. Aneu a veure la pel·lícula que es diu L'home dels nassos. Creus que el pare estaria orgullós de la pel·lícula? Si la veies? Hi has pensat gaire en això?
No, segurament em criticaria algunes coses, però la resta de la gent m'ha dit que sí. Jo no hi penso massa amb això. Espero que sí. Però el conec lo suficient com perquè saber que em criticaria alguna
cosa. T'has imaginat la cara dient...
Hi ha algun saldeix, una cosa... La càmera es mou molt.
Abigail, t'he dit Abigail tot el rato i jo crec que tu anaves dient Abigail.
Sí.
La gent em diu Abigail, clar que les...
No, la gent em diu avi.
Avi! Bueno, però, home, com que no ens coneixíem, jo
però
prefereixo...
Però em dic Abigail a la catalana.
Abigail,
Schaff. A la catalana.
De veritat, moltes felicitats, moltíssimes gràcies per haver portat una pel·lícula així en un moment com el que el vas portar, amb la mort del teu pare inclosa, però fot un producte collonot. Moltíssimes gràcies, de veritat.
No, gràcies a tu.
Lliure amb Xavi Bundó.
Aquest gener vine a Lidl i estalvia't més de 70 euros amb les nostres més de 360 ofertes. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi per 2,89, t'estalvies un 21%. I plàtans de Canàries per 1,39 al quilo, t'estalvies un 30%. Lidl, marca la diferència.
Fins diumenge, estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, només fins diumenge, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Cort Inglés.
T'hi apuntes?
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1.
Bon dia, la puc ajudar en alguna cosa? Busca un sofà, un matalàs, decoració?
Sí, busco el meu marit. Érem aquí a la botiga provant sofàs i no sé on...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de rebaixes. Rebaixes de fins a un 50% en sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
Del 19 al 21 us esperem a l'estand de la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques a la Fira de l'Oli. Veniu a degustar l'oli verge extra Terrall de Sant Isidre amb garantia 100% d'olives arbequines de proximitat, amb segell de qualitat DOP i les Garrigues. A més, gaudiu de promocions especials i dels productes de la nostra agrobotiga. Oli Terrall de Sant Isidre, sinònim de qualitat, proximitat i salut.
Comença l'any amb els millors espectacles, amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Vols escoltar tot el que sona a RAC 1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
8 minuts i les 2 del migdia. Ei!
Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus, des de 1914, t'ofereix aquest espai.
Ara, Tomàs, no se sent els aplaudiments teus. És terrible. O tens el micro baix o què? Estava jo sol aquí fent palmes, home, per favor.
Soc el baix, jo. Jo t'haig créixer, tu.
Hola, Tomàs Fuentes, bon dia.
Hola, guapíssim.
Què tal, David Martos, bon dia.
Què tal, com esteu?
Continues allà a Madrid, eh? Com un autèntic traïdor, eh?
Jo estava aplaudint, però veig que no se sentia tampoc.
Ja, no sentia res.
Bé, ja
sabeu que quan arrenca el vermut és temps de tenir, efectivament, al damunt de la taula un vermut. Avui vermut Miró Fusión by Paco Pérez. És un vermut que el paladar és melós, és sedós, amb cor i amb cos també, i amb tocs de regalèssia, de pell de taronja i de toc d'anís estrellat. Però, com sempre, tenim una segona ampolla de vermut Miró, en aquest cas reserva, amb estoig, perquè pesa una barbaritat, són 3 litres de vermut, que és pels oients. Què heu de fer per aconseguir-ho? Doncs respondre a la pregunta que acabem de formular als stories de l'Instagram del Via Lliure, i que és... Aquest cap de setmana que tanca el restaurant de la Mola, que vosaltres no coneixeu massa, perquè és entorn de Sabadell i de Terrassa i de Matadepera, etc. Després d'una forta campanya ciutadana per mantenir-lo obert, quin lloc us ha sabut greu que tanqui? Pot ser un bar, pot ser un restaurant, un parc, un cine, una llibreria... Què us ha sabut greu que hagi tancat? Missatges a través de les stories. Una pizzeria, en general, així, una pizzeria.
Un McDonald's.
No,
que t'ha passat, eh?
Sí, clar, no, pizzeria on feia la millor pizza de tonyina que havia provat mai.
Sí.
I clar, quan
pizza
tanques...
Pizza de
sí.
No, què fas?
Pizza de tonyina, però...
On té la pizzeria?
Sí, sortir les millors pizzas hawaianes de Barcelona. No, tio. O sigui, no ens insultis.
No us agrada res.
I on era? Quin era?
No, estava a Madrid.
Madrid! No ens interessa. I no ens fa pena. Què? Què em anaves a dir?
Saps que és la setmana dels barbuts, no? Que fa 2 anys vas fer un acudit increïble que era per encetar aquesta secció, que és la setmana dels barbuts.
M'agrada bastant.
Això ha passat.
T'has agradat a tu mateix, no?
M'ha agradat una mica, no gaire, però una mica sí.
Sí, a mi també, i em sembla reivindicar cada any, si coincideix el vermut amb aquest dissabte, jo no deixaré de recordar-ho.
Un autèntic martell, en aquest cas el Bartos. Bueno, va, anem a reflexionar una mica. Anem justets, com sempre, per variar de temps. Va, de què hem de reflexionar avui, Tomàs Fuentes?
Mira, és una reflexió sobre filosofia, home. Hosti. No t'ho esperaves, això?
No, ja en veuràs, absolut.
Ja. Estava llegint... És molt creti, eh? Un article sobre Plató.
Hòstia,
i resulta, ara ja...
No s'ho creu ningú,
fins aquí la part intel·ligent. Resulta que no es deia Plató.
Ah.
Es deia... Tenia un altre nom i Plató volia dir que ample d'esquenes.
Ah, era un sobrenom, era
sí,
un mal nom.
Era un mal nom.
Ah,
Sí. Oh. I jo vaig flipar. Hòstia, el tio més intel·ligent de l'època, i el coneixien, mira... Mira quina escanota que té el tio, eh? I jo, home, si...
No, el espaldas.
El espaldita, ja el espaldón, el espaldón. Ja, però és que és molt intel·ligent. Però mira quines esquenes, no? I vull reivindicar, no hi ha... hauríem de crear el concepte ben noms. O sigui, noms...
Sí,
no hi ha... Coneixes el Joan? Li diem el bellíssima persona.
Sí.
No passa mai, no?
El preciós.
Sembla irònic, no? Sembla irònic.
Sí, no. Jo ja no em refio. Se'm diuen el bellíssima persona. Ui, aquest és un xungo.
I és de... Serà que és lleig, serà... no? I hem de destacar altres
qualitats. He anat a la font fonamental, que és a Wikipedia. Su nombre verdadero fue Aristocles. Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasio. O sea, sobre ya bullying del
profesor.
Y que se traduce sembra como aquel que tiene anchas espaldas. Según,
brutal.
Según recoge Diógenes.
Sí, claro.
Laercio en Vida de los filósofos.
Imagina't. Mira, Messi també, el millor jugador de futbol. La pulga. És la gent. Ostres,
molt fort.
No sé,
que ja s'humilies d'aquesta manera la gent en aquella època, que tot se suposa que eren tan intel·ligents.
Al meu barri hi havia un que jo pensava, dic, mira, és un mal nom maco, li deien el Sinatra, i dic, ostres, serà que
bonic, no?
I després resulta que era de Sinatra Activo.
No!
Això
m'ha
recordat que hi havia un cop vam fer un sketch amb Alberto que feia d'Einstein, i la primera pregunta l'entrevistava l'Andreu i li deia: bueno, Einstein, para todo el mundo que no haya ido bien en el colegio, solo recordar que suspendió el bachillerato. Y Einstein deia: ya estamos. O sea,
mira tot el que he fet,
i m'has d'anar recordant les merdes, de veritat. Bueno, això és el que fan els execrables, per exemple, que és una cosa que també... Bueno, de què hem de reflexionar, Martos, va.
Mira, una cosa que em va fer il·lusió. L'altre dia anava en Rodalies, que vaig pujar i baixar aquí a Catalunya, i en el... diguéssim en diagonal, els seients en diagonal. Què
fa? No, res. Et va fer il·lusió en Rodalies. No ha dit mai ningú aquestes paraules en aquest ordre.
No era aquest el motiu. És que hi havia dues persones, dues dones, i una li estava dient a l'altra: escolta, vaig escoltar una entrevista a la ràdio l'altre dia sobre els supervivents de l'accident dels Andes i del tsunami. I boníssima. I va començar a explicar la història de l'entrevista que havíeu fet aquí, dient: ara són amics definitius, que em sembla molt, molt guai el concepte, amics definitius, i diu: mira, te la passo. El que passa és que... Llavors va començar a dir: pues que no me'n recordo del programa. Era recut, va començar a buscar el mòbil, no li sortia. I jo estava sentint, i per dintre era tota l'estona: Via lliure!
El vermut!
I, clar, dic, és que entro i li dic, perquè jo, que aquell moment de no ho trobo, i era boníssim. I no ho vaig fer, perquè...
No.
És que estic escarmentat, perquè recordo fa, potser deu fer 10 anys, anar en tren també, i aquí anava assegut al costat de les persones que estaven parlant, i una li deia a l'altra: hi ha un llibre molt bo que vaig llegir l'altre dia, que es diu Cançons d'amor i de pluja, sí, que és d'aquest escriptor de...
Pàmies.
Que és com amic amic del Monzó, que la seva mare també és escriptora, i clar, jo soc aferrim seguidor del Pàmies. Sí. I dic, bueno, és que... Li dic...
I li vas dir?
Sergi Pàmies. I diu: què? I dic: no, Sergi Pàmies és el nom de l'escriptor. I van dir: ah, i el tio diu: sí, Sergi Pàmies. I es van quedar callats la resta de trajecte.
Una tensió absoluta, perquè tu havies interromput la conversa, clar.
I va haver com aquesta incomoditat de ens estava escoltant. Llavors...
No podem dir res més, ja.
No podem dir res més. La reflexió és: a vegades la millor manera d'ajudar és
no callar.
Ajudar.
És no dir res. És callar. Però fixa't que maco hagués estat que li haguessis dit el nom del programa i d'alguna manera haguessis salvat una vida, no? Com a Viven, haguessis estat...
Apa! Total...
Bueno, en un grau més petit...
Petit. Sí, sí. Bueno, Tomàs Fuentes, és que se'ns ha acabat el temps, ja, com sempre. David Martos, gràcies, eh?
Vosaltres...
Ja està, queden 30 segons, imagina't.
Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
Mira, amb els senyals horaris de les dues, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.